L'informatiu de Mute. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mute. Edita i presenta Tere Giné.
Molt bon dia. La jornada d'avui dimecres 10 de març ve marcada per les protestes dels activistes de la Coordinadora Anticementiri Nuclear i dels partidaris de la seva ubicació a Ascó. Però també tenim una notícia positiva, especialment per a l'encertant del ple al 15 en una quinela segellada a la Ràpita. Això ens fa reflexionar que no es pot perdre mai l'esperança en tots els sentits. Benvinguts. Aquí comença l'informatiu de Mute. Activistes de la Coordinadora Anticementiri Nuclear de Catalunya i partidaris de la ubicació a Ascó del cementiri nuclear es van concentrar ahir a la tarda a Ascó per expressar el seu posicionament sobre el cementiri. Els partidaris, un 20, i els opositors, un 50, van mostrar pancartes davant de l'Ajuntament d'Ascó, on es feia una reunió de l'Associació de Municipis en Àrees de Centrals Nuclears en què participaven els alcaldes de la zona nuclear d'Ascó. En acabar la reunió d'alcaldes, el gerent de l'associació, Maria Vilà d'Abadal, va fer públic que l'Ajuntament d'Ascó impulsarà la creació d'un consorci per gestionar la compensació econòmica del cementiri nuclear amb l'intenció de convidar a tots els ajuntaments de la comarca a sumar-s'hi. D'altra banda, l'Ajuntament d'Ascó demana que el Parlament escolte les seves raons per demanar el cementiri, mentre el president del Parlament explica que la compareixença dels responsables municipals d'Ascó només pot ser sol·licitada pel president d'un grup parlamentari, fet que no s'ha produït. Tot aquest mosaic informatiu ha intentat ordenar-lo en la següent crònica Josep Roig. Per cert, suposem que en aquest enfrontament no van haver-hi gaires incidents, que fou pacífic, no, Josep?
Doncs no, incidents greus no els va bé. En qualsevol cas, doncs aquesta és cridassada a la que fèiem referència, ja que mentre els detractors del cementiri nuclear cridaven consignes com l'alcalde d'Ascó de cap al reactor o Catalunya diu que no, o no teniu vergonya, els partidaris responien la Ribera diu que sí. Les dues concentracions van coincidir cara a cara i, tot i els insults d'alguns manifestants, com diem, tot va transcorrer pacíficament, relativament. El portaveu de la Coordinadora Anticementiris Nuclears de Catalunya, Sergi Saladier, justificava aquesta concentració a Ascó argumentant que els actes de l'AMAC tenen un punt de clandestinitat i de provocació, veient que al territori no hi ha consens a favor del cementiri nuclear. Saladier recordava que 7 dels 13 municipis de l'àrea nuclear d'Ascó s'havien posicionat en contra del cementiri. L'escoltem.
Bé, l'han convocat per denunciar, com sempre havien fet tots els actes de la MAC, que sempre han sigut o tenen un punt de clandestinitat, i sobretot doncs, per aquesta, podríem dir, provocació de fer aquest tipus de reunió, doncs veient que en aquest territori no hi ha consens. No? Són dels municipis de l'àrea d'Ascó 7 que estan en contra, que és un 60% dels municipis i un 80% de la població, per tant és majoria els territoris de la, el territori de la zona d'Ascó que diu que no, i a més recentment ha sortit una enquesta que feta pública per part d'un gabinet de sociològic on diu que un 17% de la població únicament a la zona d'Ascó estaria a favor d'aquest cementeri. Per tant, és prou clar i evident que aquí no hi ha consens i esperem que això sigui el que es posi de manifest dins avui amb aquesta reunió de la MAC.
Després sabrem què és el que finalment es va acabar acordant en aquesta reunió, però abans també volem escoltar la veu dels que estan a favor d'aquest cementiri nuclear, concretament el portaveu del grup veïnal de la Ribera d'Ebre a favor del cementiri nuclear, Manel Mellado, manifestava que aquest cementiri no perjudicarà a la zona i que generarà molts llocs de treball en una comarca que té 1.300 aturats. Segons recordava Mellado, a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona hi ha 3 centrals nuclears i els residus de Vandellòs 1, de manera que tenim dia el 50% de residus nuclears de l'Estat i que era molt hipòcrita enviar-los a un altre lloc. Calia, va dir, ser solidaris. L'escoltem.
Nosaltres els arguments són molt clars. Aquí, en aquesta comarca hi ha 2 centrals nuclears, una central nuclear a Vandellòs, més els residus que hi ha de la que es va desmantellar a Vandellòs 1, per tant, tindrem d'Espanya tenim el 50% de tots els residus nuclears, i que nosaltres diguem que ho portin a un altre lloc és una cosa molt hipòcrita. I entenem que el que han de fer és ser solidaris amb tot el rest d'Espanya, perquè nosaltres tenim 3 centrals nuclears i una desmantellada que la tenim fora, que ens està costant caríssim.
Recordem que aquesta manifestació de partidaris i detractors del cementiri nuclear es feia davant les portes de l'Ajuntament d'Ascó, ja que s'havia convocat en aquest municipi els alcaldes de l'àrea nuclear d'Ascó, que van decidir finalment, quan va acabar aquesta reunió, impulsar la creació d'un consorci per gestionar les compensacions econòmiques que podria reportar la ubicació a Ascó del magatzem temporal centralitzat de residus nuclears. Així ho va donar a conèixer ahir dimarts, al vespre, a última hora, el gerent de l'Associació de Municipis en Àrees de Centrals Nuclears, Marià Vila Abadal, després de que acabés aquesta reunió en la que van participar els alcaldes de la zona nuclear. L'escoltem.
Del desenvolupament econòmic o dels efectes econòmics, els alcaldes han decidit avui obrir un procés de creació d'un consorci de municipis per al desenvolupament econòmic de l'àrea d'influència del magatzem de residus, que el que pretén és canalitzar degudament a totes les polítiques per tal d'aconseguir uns efectes positius com es pretén del magatzem per un costat i per aconseguir aquests efectes que he dit abans sobre sectors que normalment no es beneficien. La idea és que tots els ajuntaments s'impliquin en aquest consorci i que els ajuntaments, per tant, assumeixin el repte de convertir una instal·lació d'aquest tipus en una cosa positiva per la comarca.
Finalment, i per concloure avui aquesta extensa crònica, ja que hem tractat el mateix tema des de diferents perspectives, doncs també cal destacar el fet de que l'Associació de Municipis d'Àrees Nuclears també donava a conèixer aquest dimarts que l'Ajuntament d'Ascó va enviar el 2 de febrer passat una carta als presidents dels grups parlamentaris i al president del Parlament, Ernest Benach, en la qual demana que abans de que l'ENS aprovi aquesta setmana una resolució en contra del cementiri nuclear, s'escolti a l'Ajuntament d'Ascó i que se li doni l'oportunitat d'explicar el perquè de les seves decisions i que pugui així respondre a totes les qüestions que els grups parlamentaris vulguen plantejar. L'Ajuntament d'Ascó només ha rebut la resposta a aquesta carta del president del Parlament, qui explica que la compareixença dels responsables municipals d'Ascó només pot ser sol·licitada pel president d'un grup parlamentari, fet que no s'ha produït. Amb això es preveu que el Parlament català aprovi la resolució en contra del cementiri nuclear aquest dimecres mateix o demà dijous.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Canviem de temàtica informativa. No sempre hem de parlar de notícies negatives. Avui volem posar un toc d'optimisme a l'informatiu amb una crònica que ens arriba des de la Ràpita i que serà l'enveja de molts jugadors de quineles. 560.000 euros. Aquesta és la xifra que rebrà un encertant del ple al 15 que l'administració de loteries del carrer Sant Isidre de la Ràpita segellava aquest passat cap de setmana. I no és el primer cop que ho fa. Ens ho explica Roger Martí, des de Ràdio Ràpita.
L'administració de loteries número 2 de la Ràpita ha segellat una de les 5 travesses en ple al 15 de la jornada futbolística de diumenge passat, que cobraran cadascuna 547.000 euros. La travessa, en concret, es tracta d'una múltiple de 12 apostes, que va valdre 6 euros, pel que, a més del ple al 15, ha obtingut un premi de 14 encerts, 4 de 13, 5 de 12 i 2 d'11, que tot junt suma un premi total de 560.000 euros. Aquest és el quart gran premi de la quiniela que atorga aquesta administració de loteries, la que està ubicada al carrer Sant Isidre. A l'any 1995 va donar un premi d'1,5 milió d'euros i un altre de 485.000, i a l'any 1999 un premi de 121.000 euros.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Vine a apoyar a Crator a la Sala Rasmatàs de Barcelona en motiu de la competició de bandes a nivell mundial Emergenza. El proper dia 13 de març es facilitarà un autocar per anar i tornar amb totes les comoditats. Farem festa i sortejarem una guitarra firmada pel grup.
Informa't al Facebook de Crator.
Et convidem a una fira amb molt de gust.
Visita Festast, el pavelló firal de Tortosa, de l'11 al 14 de març.
Compra i tasta qualitat. Els millors vins, restaurants, marisc, arrossos, embotits.
I gaudeix de les demostracions de cuina, les cates de vins i caves, les exposicions.
Recorda, de l'11 al 14 de març, visita Festast.
11 de març, sols professionals.
Més informació a festast.cat.
Organitza Fira de Tortosa.
Festast, una fira amb molt de gust.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Avui des del Canà ens parlem de l'obertura al trànsit del tram final de la Ronda del Remei. Unes millores de les que ens en dona més referència des d'Alcanà Ràdio. Domènec Ramal, bona tarda, Domènec.
Què tal, Tere? Bona tarda. Des d'Alcanà parlem avui, efectivament, d'obres i de qüestions relacionades amb la xarxa viària municipal, i ho fem perquè el passat divendres, dia 5 de març, es va obrir ja al trànsit el tram de prolongació de la Ronda del Remei situat entre l'Avinguda Constitució i la Ronda de Circunvalació. Unes obres que començaven a principis d'enguany i que en un parell de mesos han estat enllestides per l'empresa Hidrocanal d'Amposta, això sí, rebaixant un 30% el preu inicial de licitació. Ho confirmava als nostres micròfons el regidor d'Urbanisme a l'Ajuntament d'Alcanar, Manel Martí. L'escoltem.
Sí, bueno, només volia anunciar que el passat divendres es va ja obrir al trànsit la Ronda del Remei en el tram entre la Circunvalació i la Avinguda Constitució. Era el tram que faltava de l'avinguda i és una satisfacció poder anunciar que ja s'ha obert el trànsit. Falta encara acabar el tema de l'enllumenat, i aquesta setmana arribarà les lluminaris i es podrà posar en marxa, però atès que té una gran importància, no?, en l'estructura viària d'Alcanar, doncs s'ha posat en marxa, ja s'ha obert el trànsit. Només vull recordar que aquestes obres van començar a mitjan gener i ara, doncs, aproximadament a la primera meitat del mes de març, aquestes obres ja estan acabades. Aquestes obres se van adjudicar a l'empresa Hidrocanal i, bueno, recordar simplement que van sortir amb un preu de licitació abans d'IVA de 278.000 euros i que se van adjudicar aproximadament per uns 195.000, amb una rebaixa del 30%.
Un cop enllestida aquesta prolongació de la Ronda del Remei, ara el proper objectiu de l'Ajuntament d'Alcanar serà el d'obrir al trànsit com a objectiu prioritari la prolongació de l'Avinguda Catalunya en el seu tram final també cap a la Ronda de Circunvalació. Una apertura que s'espera que a finals d'enguany estigui ja enllestida.
A Deltebre fa temps que s'està treballant amb l'adequació de la renovació i millora de l'accessibilitat dels vianants per accedir al centre comercial, entre d'altres accions. Una aposta important que es fa des del municipi i de la que ens en parla Lluïsa Bertomeu.
L'Ajuntament de Deltebre ultima els detalls del projecte finançat amb fons FEDER de renovació del centre comercial i millora de l'accessibilitat per als vianants. Elaborat pels serveis tècnics municipals, aquest té com a objectiu dinamitzar l'activitat comercial del centre de la població, on actualment es concentren el 72% dels comerços i serveis del municipi. L'actuació es farà a la zona de l'entorn del mercat municipal de la Cava, concretament l'àrea compresa entre el carrer Estació, Trinquet, l'Havana, Plaça del Mercat, carrer Major i carrer Barcelona. Aquest projecte suposarà sobretot una millora urbana de tot el centre comercial que inclou més de 60 mesures, com millorar l'accessibilitat dels vianants, la creació de zones d'aparcament i zones d'esbarjo, millorar la il·luminació o la renovació de mobiliari urbà. L'objectiu d'aquesta intervenció seria identificar el centre comercial de la població, dinamitzar-lo, afavorir la implantació de nous negocis i atraure més clients, tal com destaca el regidor d'Urbanisme de Deltebre, Domingo Alcalá.
L'objectiu d'aquest projecte de centre comercial és dinamitzar el comerç, restaurant i arreglant tota la zona de mercat, plaça Mossèn Gabriel i tots els voltants. Això comporta, però, bueno, ficar aceres en condicions, alguns postos més amples, altres deixar-les, mantenir o incrementar les places d'aparcament i dotar, doncs, d'espais públics més idònics perquè la gent li apetisca anar de compres per l'ostre centre comercial, al més que se'n vagin a altres pobles, no?
Emmarcat dins l'eix 4, destinat a la regeneració urbana i local, el projecte de renovació del centre comercial de Deltebre suposarà una inversió d'1.750.000 euros i rebrà un finançament de 875.000 euros a través de la primera convocatòria 2007-2010 del FEDER.
Parlem de qüestions ara relacionades amb el turisme, perquè l'Ametlla ha inaugurat la intervenció paisatgística a l'entorn del castell de Sant Jordi d'Alfama. El Ministeri de Medi Ambient Rural i Marí ha invertit 1.600.000 euros en aquest projecte, tal com ens explica des de la Cala Ràdio Olga Tomàs.
La directora general de Sostenibilitat de la Costa i del Mar del Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí, Alicia Paz Antolín, va inaugurar ahir la intervenció paisatgística a l'entorn del Castell de Sant Jordi. El Ministeri ha invertit 1,6 milions d'euros en aquest espai situat a la costa nord de l'Ametlla de Mar. Aquesta inversió s'ha traduït en diverses accions, com la retirada de la zona d'aparcament asfaltada i de les dues edificacions que malmetien l'entorn. D'aquesta manera, aquest espai s'ha reconvertit en una àrea integrada amb el paisatge, on s'han habilitat punts de descans amb la instal·lació de bancs i zones de pícnic, així com una zona lúdica pels més menuts i menudes. Aquesta actuació ha suposat un orgull pel municipi, ja que el castell té un gran valor històric i sentimental per tots els caleros. Ens ho explica Andreu Martí, alcalde del municipi.
Estem molt satisfets perquè pensem que s'ha fet una actuació important de millora paisatgística, d'una actuació de millora a nivell ambiental aquí al voltant del castell, entre Sant Jordi, Calavidre i Calafort, també va fins a la platja de Calafort aquesta actuació. Pensem que això ve ja de que l'Ajuntament va recuperar ara fa uns mesos i va escriturar públicament les 4 hectàrees al voltant del castell i per tant vull agrair públicament l'obra que ha fet el Ministeri, la col·laboració excel·lent que hi ha amb el Departament de Costes de Tarragona, i en aquest sentit el que puc anunciar és que seguirem treballant per millorar, per posar en valor la nostra costa.
Per la seva part, Alicia Paz, directora general de Sostenibilitat de la Costa i del Mar del Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí, va remarcar la bona sintonia amb el consistori de l'Ametlla en aquest projecte. Escoltem-la.
El objetivo, desde luego, del Ministerio con este tipo de actuaciones es, bueno, recuperar determinados parajes que de alguna manera se han visto pues degradados por el uso humano, mejorar, desde luego, el entorno natural y, sobre todo, mejorar el acceso y el uso de estos espacios por parte de los ciudadanos. Con una actuación, es decir, ya no es solo el presupuesto o la inversión que ha cometido el Ministerio, que en este caso ha sido de 1,6 millones de euros. Lo que nos llena de satisfacción es ver cómo con el propio ayuntamiento hay una colaboración y una identidad en cuanto a los objetivos que se persiguen y, bueno, en este sentido nos verá el alcalde, bueno, pues colaborando, ¿no?, en otra serie de actuaciones que desarrollaremos en el futuro.
Amb la inauguració d'aquest espai des del consistori de l'Ametlla de Mar es dona per finalitzada aquesta acció de millora de la Costa Calera, que forma part del pla de gestió del litoral. Una altra de les actuacions és la millora de la zona costanera, que comprèn Calavidre i Calafort, que la directora general de Sostenibilitat de la Costa del Mar, acompanyada de les autoritats, va visitar ahir després de la inauguració.
Gràcies, Olga. Segons dades del Consorci de Dinamització Turística, la Torre de l'Ermita de l'Aldea ha estat el monument més visitat. Jordi Curtó, d'Antena Aldaia, ens en fa una valoració des del mateix municipi.
La Torre de l'Ermita de l'Aldea ha estat el monument més visitat l'any passat, 2009. Això és el que es desprèn de les dades publicades pel Consorci per a l'execució del Pla de Dinamització Turística a les Terres de l'Ebre. Amb un total de 406 visites, la Torre de l'Ermita ha estat el monument més visitat, cosa que ha sorprès de manera positiva els responsables del citat event. I per comentar-nos els detalls, escoltarem a Miriam Ferrando, regidora de Turisme de l'Aldea.
La setmana passada, des del Consorci del Pla de Dinamització Turística de les Terres de l'Ebre, se van facilitar unes dades a tots els regidors responsables de les visites guiades que s'estan duent a terme per part del Consorci. I el monument més vist de totes les visites guiades que s'estan fent al territori és la Torre de l'Ermita de l'Aldea, en un total de 406 visitants del març al setembre. La veritat és que estem molt contents i sorpresos pel volum d'afluència turística que hem tingut a la Torre de l'Ermita, i juntament amb l'Oficina de Turisme esperem que sigui un lloc de confluència de visitants, alhora que un punt d'informació important al territori.
Cal destacar que el període en què estan quantificades les visites als diferents monuments de les Terres de l'Ebre va ser del 15 de març al 19 de desembre del 2009. Altres monuments de les Terres de l'Ebre visitades i les seues diferents visites quantificades són, per exemple, el casc històric i refugi antiaeri de Flix amb 258 visites, el camp d'aviació de la Sénia amb 235 visites, les fortificacions de l'Ametlla de Mar amb 183 visites, el castell de Móra d'Ebre amb 23 visites, el casc històric i espais de la Guerra Civil a la Sénia i visita a l'exposició sobre el camp d'aviació de la Sénia amb 105 visites, el casc històric de Vilalba dels Arcs amb 2 visites o el casc històric de Batea amb 5 visites. Tot això ha sumat un total de visitants de 1.217 persones. Per tal de rebre informació, podeu trucar al 977 44 96 54, que és el número del Consorci per l'Execució del Pla de Dinamització Turística de les Terres d'Ebre, de 9 hores a 15 hores, de dilluns a divendres, o adreçant un correu a visitesguiades@gmail.com o bé trucant al 977 45 0012 i contactar amb la Regidoria de Turisme de l'Ajuntament de l'Aldea.
Gràcies, Jordi. Sense dubte, turísticament parlant, la Passió d'Ulldecona també té molts seguidors. Aquest passat diumenge s'estrenava amb nou director, Aleix Vallverdú. Aquest vol millorar la dinàmica dels canvis d'escena i treure als actors els vicis adquirits en una representació tan reiterada. Amb ell ha parlat Josep Roig, des de la Plana Ràdio.
La Passió d'Ulldecona va estrenar el passat diumenge la seva 55a edició a les 4 de la tarda i amb la primera sessió de la versió en català. Com a novetat, en aquesta ocasió, la Passió d'Ulldecona està dirigida per un director jove, Aleix Vallverdú, llicenciat per l'Institut del Teatre. A meitat d'octubre de l'any passat, l'anterior director de la Passió, Lluís Graells, i el patronat van confiar en ell per dirigir la temporada 2010, que coincideix amb la 55a edició i amb un canvi de cicle d'aquesta representació. El nou director de la Passió explicava a la Plana Ràdio que estava content de com havia anat la primera representació de la temporada, tot i que admetia que cal millorar el temps emprat en els canvis d'escena per tal de que l'espectador hagi d'esperar el menys temps possible.
Sí, estic content. Tot i això ja et comento, el fet de, doncs, que hi havia alguns desajustaments, la segona part, són dues parts, la primera part dura aproximadament una hora i la segona se'n va una hora tres quarts. Llavors vam tenir alguns problemes en els canvis d'escena de la segona part i fa que el temps s'allargui una miqueta. I a mi aquest temps és un dels propòsits que em vaig posar quan vaig entrar a dirigir la Passió i és una de les coses que tinc més interès de que surti bé, de que els canvis d'escena siguin el més fluids possible, que l'espectador hagi d'esperar el mínim possible.
El nou director de la Passió es declarava no creient, afirmant, no obstant, que es troba dirigint aquesta obra per donar a la representació de les últimes hores de Jesús la perspectiva de teatralitat que té, lluny dels estereotips religiosos que s'ha volgut donar a l'obra.
M'agradaria que exposar que jo estic al davant d'aquest espectacle per donar-li un enfoc molt teatral. És a dir, a què em refereixo? Que, evidentment, estem explicant els últims moments de la vida de Jesús, però donant-li molt de valor a la teatralitat de la història que expliquem. Llavors, simplement dic això perquè estem donant una visió de la Passió d'Ulldecona, o sovint la gent té una visió de la Passió com un acte religiós, i no és un acte religiós, sinó que és un acte teatral, en el qual doncs, la màxima importància són les emocions, les sensacions i les intencions que tenen els personatges i els sentiments i les emocions que es desperten a l'espectador, que són molts. Jo, com a no creient, hi van haver, suposo que també influenciat pels nervis, però el diumenge quan vam estrenar, molts moments en què em vaig emocionar per la potència, per l'espectacularitat de l'obra que estava veient.
El patronat de la Passió d'Ulldecona, presidit per Jeroni Castell, espera que Vallverdú deixi la seva empremta jove a l'obra i ampliï el ventall de públic cap a sectors d'audiència més heterogenis. Gràcies als packs turístics d'Ulldecona, els interessats poden gaudir també d'una visita pels diferents llocs d'interès local, dinar al municipi i a la tarda assistir a veure l'obra. A banda de diumenge passat, els dies 14 i 21 de març es repetirà la representació en català, i els dies 28, 11, 18 i 25 d'abril i 1 de maig la representació de la Passió en castellà.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Harmonia, esforç, competitivitat,
disciplina,
esport.
Tot això i molt més és l'espectacle del Twirling.
Viu-lo a Santa Bàrbara el cap de setmana del 13 i 14 de març.
El Club Twirling Santa Bàrbara organitza les semifinals de parelles i conjunts de les zones de Tarragona i Lleida.
Pavelló Poliesportiu de Santa Bàrbara,
13 i 14 de març.
L'espectacle del Twirling torna a competir.
Vine a gaudir-ne.
T'esperem a Santa Bàrbara,
al Pavelló Poliesportiu.
Temporada de teatre Amposta 2010. Dissabte 20 de març al Teatre Auditori de la Lira Ampostina i a les 10 de la nit en un barquito de vela. Una història sobre la batalla de l'Ebre. Una obra per seguir el fil de la batalla de l'Ebre de la mà dels seus protagonistes, tant d'aquells que van quedar gravats per sempre a les pàgines dels llibres d'història, com d'aquells soldats anònims que van arriscar les seves vides per una causa que molts d'ells no comprenien. En un barquito de vela, de la companyia Teatre Cádiz, interpretada per Pau Bou, Isabel Núñez Castro, Arnau Puig i Albert Riballo. El Teatre Auditori de la Lira Ampostina serà el proper dia 20 de març a les 10 de la nit. Recorda, preu de l'entrada 15 euros, entrades anticipades a l'àrea de cultura de l'Ajuntament d'Amposta i llibreria Gavina. Teatre Amposta, 20 de març, en un barquito de vela, una història sobre la batalla de l'Ebre.
En la crònica de successos avui vos hem de parlar d'un incendi que es va produir a l'Ampolla i com ha resultat una persona moria en el mateix incendi. Els bombers de la Generalitat trobaven el dimarts al matí el cos sense vida d'una persona mentre acabaven les tasques d'extinció d'un foc que s'havia produït en una caseta d'una granja de l'Ampolla, ubicada al peu de la sortida 39 de l'autopista AP7. Segons informaven els bombers, l'avís de l'incendi es rebia poc abans de 10:45 del matí i s'hi destinaven dues dotacions per sufocar-lo. El foc destruïa totalment la caseta anexa a la granja i feia col·lapsar també el sostre. L'incendi quedava controlat abans de les 11 i quan els bombers ja remullaven les brases van trobar el cos sense vida d'una persona de la qual encara se'n desconeixia la identitat. L'alcalde de l'Ampolla, Francesc Sancho, apuntava que tot i que les dades encara no estan confirmades, la víctima seria una persona gran del municipi. L'escoltem.
A veure, sembla ser que és una persona gran del poble, estem encara en fase de confirmació de totes les dades, perquè ens hauran de donar les dades oficials, tant de l'autòpsia com de totes les circumstàncies, però a hores d'ara sembla que estem en condicions de dir que és una persona gran del poble, està en una caseta de camp que va normalment i s'ha produït una circumstància que, bueno, desconeguem com s'ha produït, però sembla que ha hagut un petit incendi o un incendi que ha acabat afectant el sostre de la masia o de la caseta i el sostre sembla que li ha caigut damunt. No se sap si la causa de la mort serà per intoxicació prèvia a la caiguda de la caseta o de la teulada o si, al contrari, si ha sigut la caiguda, la caurà afectada. Tindrem d'esperar què ens diuen des del juzgat.
Recordem que els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de les diligències i de la investigació tant de l'origen del foc com de les circumstàncies de la mort d'aquesta persona.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Les temperatures per sota dels 0 graus en molts sectors de l'interior del país, les glaçades han sigut molt fortes. Han arribat als 10, 11, 12 graus sota 0 en molts sectors de la Catalunya central i en general entre els 5, 8, 9 graus sota 0. S'ha arribat a prop dels 5, 6 graus sota 0 també a tota la façana prelitoral i les glaçades puntualment també han arribat a la mateixa costa. 10 graus sota 0 a Ripoll, a Olot, a Vic, 13 sota 0 a Sant Pau de Segúries o a Olost i fins i tot en el Pirineu, a les zones elevades, s'ha arribat a prop dels 20 graus sota zero, sobretot per sobre dels 2.000 metres. Tot això és aquest matalàs d'aire fred que està situant-se sobre de Catalunya, que arriba al seu màxim i, per tant, ja a partir de demà començarà molt lentament a retirar-se. Tot i així, la propera matinada encara serà tant o fins i tot en alguns sectors de manera local a l'interior del país, en zones fondes, tenint més freda que la que hem tingut al llarg del dia d'avui. Les temperatures diurnes han de recuperar-se una mica, molt probablement arribaran a situar-se per sobre dels 5 graus amb el domini del sol i a diferència d'ahir avui hi ha més núvols enfront de la costa central, tot i que de moment no ens afecten, també en el vessant nord del Pirineu, se'n poden formar cap al nord des del país i encara es manté el risc de que aquests puguin acabar donant algun petit ruixat de neu. Seria molt poca cosa, a partir de la tarda tot plegat s'allunyarà i per tant de cara a demà i pels propers dies el temps es mantindrà més estable, potser amb alguns núvols, difícilment en precipitació, i encara amb un ambient molt fred, tot i que a partir de divendres i al cap de setmana, molt lentament les temperatures tendiran a recuperar-se.
Així acabem el repàs de les notícies que ens deixa aquest dimecres 10 de març i que ja formen part de la nostra història. A partir d'ara ens posem a treballar per a entregar-los i demà puntualment un altre bocí d'història dels nostres pobles. Fins llavors, que ho acabin de passar bé. Salutacions de Tere Giné en nom dels serveis informatius de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.